Dilluns 25 d'octubre de 2010, arrenquem ja aquesta segona edició del Temps de Descompte a la sintonia de Ràdio Maricel, com sempre en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda, Titu.
Ens assabentàvem ahir al vespre de la mort d'Alberto Hernández, president del Rugby Club Sitges. Sabíem ja que estava malalt i que, bé, els metges no li havien donat gaires esperances. En qualsevol cas, ens torna a deixar un president de club jove. L'Alberto tenia 48 anys. Recordaran que aquest propassat mes d'agost també ens deixava Lluís Miravent, president del Centre Excursionista de Sitges. En fi, hem de començar avui amb aquesta nota luctuosa, amb aquesta mort d'Alberto Hernández, a qui recordem. Jo ara intentava recordar alguns dels moments en conversa amb el propi Alberto Hernández, que bé, jo ara estava intentant allò fer memòria, i el recordava precisament a la nit de l'esport de fa dues temporades, de fa dos anys, als Jardins del Retiro. En fi, molts bons moments, i bé, moments ara no tan bons, el que d'entrada està patint la seva família i també la gran família del Rugby Club Sitges. No ens agradaria pas caure en allò dels tòpics fàcils quan es mor una persona, no? I més una persona, en aquest cas, jove i de l'esport de Sitges. Però bé, alguna reflexió, Toni?
Sí, se'n va una persona molt jove, un home doncs, que no té molt de temps de treballar potser per l'esport que més l'agrada, que era el rugby, i doncs vaig tenir el plaer de parlar doncs, per allà al mes de maig de l'any passat i d'aquest any, i estava molt content perquè va ser quan el Sitges estava jugant aquelles fases de promoció, i estava molt content i l'home se sentia molt feliç perquè el seu equip havia fet un bon partit i era moments dolços pel Rugby Club Sitges, i ell lo valorava molt positivament tota la feina que s'havia fet. No ha tingut temps, se'n va abans d'acabar potser la seva feina, però la vida és així i la vida continua.
Sí, són aquells pals, no? Si se'm permet l'expressió, que et dona la vida. Però bé, el Rugby Club Sitges segueix endavant.
Sí, té que seguir.
I ara el projecte no es pot aturar.
Té que seguir.
Aquest projecte de posar gespa al camp de Santa Bàrbara, aquest projecte de consolidar el primer equip a la Nacional Espanyola, d'anar fent feina com ho han fet fins ara, una gran feina, per cert, amb tota la qüestió del rugby base. El camí segueix.
Sí, té que seguir el camí. Ell potser on estigui lo veurà, i segur que estarà molt content de la feina que fan els seus companys, però clar, el rugby té que seguir, estan fent una grandíssima feina i crec que no queda més remei, que la vida és així, i doncs sap molt greu que persones tan joves tinguin que marxar, però això és la vida, i com l'hem dit tres o quatre vegades, sap molt greu, però en fi, tot continua.
Tot continua, és així, de dur, però tot continua, i bé, nosaltres estem avui aquí per repassar el que esportivament ha passat aquest cap de setmana, que ha estat, llevat d'aquesta malaurada notícia, un bon cap de setmana a nivell de resultats. Si parlem de futbol, l'empat dels Sitges, 2-2, dissabte a la tarda, a l'Alumnes Obrers, davant el Vilanova B, un Sitges que, atenció, va començar amb un 0-2. El gol de Fran, que situava el Vilanova B, tot just al descans, el feia entrar de nou al partit, i al final Morillas empatava el maig. Malgrat tot, potser sí que queda aquella sensació de que has perdut dos punts, però anar a Vilanova i esgarrapar-li un punt a l'equip del David Requero, doncs està prou bé, no ens enganyem.
Sí, sí, home, jo destacaria, valoraria de molt positiu aquest punt. Sí que si valores com va anar el partit i com el Sitges enfocava la primera part, doncs te queda aquell mal regust, no? Perquè penses, ja gairebé ho tenia encarrilat del tot, si no arriba a marcar el gol Fran ja pràcticament quan la primera part havia acabat, no?
No és el mateix marxar els vestidors amb un 1-2 que amb un 0-2, és evident. Sí,
clar,
sí.
Clar, amb un gol sabien ells que podien empatar el partit, i tenien tota la segona part, i clar, evidentment el Sitges jugava camp contrari. De tota manera, me va agradar molt el Sitges, la imatge del Sitges és molt positiva. Jo penso que aquest Sitges doncs, va fer un gran partit i sobretot una gran primera part al Camp del Vilanova, i fins i tot diria que te queda aquest mal regust perquè el que va fer més, el que va plantar cara i tot això va ser el Sitges, tot i que el Vilanova va tenir paciència, va saber buscar el seu moment i empatar el partit quan realment ho tenien complicat, però el Sitges va demostrar, doncs ja ho va demostrar Cubelles, que el va plantar cara a un dels que grans favorits, que ara s'està demostrant que aquí no n'hi ha favorits, que potser el més favorit és el Júnior, que és l'equip que fins ara...
Sí, de moment està manant, amb una certa autoritat.
Però que aquest Sitges està allà, i que a principi de temporada era un Sitges doncs que més d'un havia pensat que patiria. I de moment està demostrant que està allà, que no pateix, i queda molta competició, però tot el que ara sumes, després ja ho trobaràs. I aquesta línia que porta els Sitges no és fictícia. Jo penso que s'estan fent les coses bé i que continuarà així.
En fi, un bon empat el que va obtenir els Sitges aquest passat dissabte, com dèiem, al camp del Vilanova B. El Júnior continua manant a la classificació, un Júnior que va guanyar 0-2 al camp de l'Espluguenc, precisament el proper rival que tindrà els Sitges aquest proper dissabte al municipal d'Aiguadols. Si parlem de la segona territorial, Toni, ahir ens quedem amb el resultat del Sobrense, amb els 3 punts al cap i la fi, el 4-2 que va aconseguir amb les Cabanyes, que arribava com a cué, i poca cosa més, un Sobrense que està excessivament castigat pel tema de les lesions, molts lesionats, que ens ho deia ahir el Jordi, que són titulars d'aquest Sobrense, i en fi, ahir el Jordi va haver de fer com una mena de puzzle, de trencaclosques, per tractar de resituar els jugadors i fer un 11 competitiu per fer front al partit d'ahir. Fins al punt que les Cabanyes va posar una miqueta la por al cos, marcant el 0-1. Sobrense, però, va ser capaç de capgirar la situació, i al final 4-2, però la sensació aquesta, no?, que comentàvem ahir al camp, que l'equip està allò agafadet amb pinces en aquests moments.
Sí, sí, ahir, aquesta és la sensació que va donar ahir l'equip, tot i que el més important és que trencaven una ratxa negativa de 2 derrotes, perquè, clar, tenim que mirar el 3-0 de Piera i el 2-0 de Vilanova del Camí, tot i que a Vilanova del Camí, per mi, el Sobrense va mereixer com a mínim empatar, però va perdre. I es tenia que trencar això, i comptava moltes bases, i l'última base del Mario, que marxava amb unes vacances que són mereixedores amb la seva muller fora de Sitges, doncs això també perjudicava una miqueta el Sobrense, perquè, home, el Mario és un jugador d'aquests doncs que es nota moltíssim en el sistema tàctic del Sobrense, i ho va notar. Però, en fi, jo crec que el millor és que el Sobrense va marcar 4 gols, que sí que se'l va fer amb un equip que per mi serà el cué i perdrà la categoria, però que són aquests equips que a vegades te compliquen la vida, i és el que va passar ahir, no?
Són aquells punts que, quan acaba la temporada, si no els has sumat, entren dins d'aquells càlculs de dir, ostres, aquells punts...
Jo penso que el que li falta al Sobrense, Pitu, és que se mentalitzin els jugadors, doncs, siguin que siguin els jugadors que estan jugant, doncs que juguen col·lectivament, que mirin més d'una vegada abans de subar la pilota i mirar el company i obrir línies i jugar més en equip. Si el Sobrense aconsegueix això, me recordo el partit que va jugar el Sobrense amb el Lòdena, va fer un partidàs i jugant en equip. Si el Sobrense juga en equip, pot fer molt bones coses, però si juga com ahir va jugar, doncs clar, té la seva dificultat. Sí que les Cabanyes no se l'Òdena, l'Òdena jugava a futbol, les Cabanyes no jugava res, però bé, si jugues col·lectivament surten millor les coses.
I les Cabanyes no és el Ribes, atenció, el proper rival del Sobrense. Tenim derbi aquest proper diumenge al migdia, en Ribes, al seu camp... És un rival a tenir en compte.
Sí, sí, a més, un rival que ve de guanyar la Granada.
Sí, sí.
La Granada no és un equip fàcil,
no.
I va guanyar 0-3. Doncs, clar, és per tenir-ho en compte, i que el Sobrense... El camp del Ribas no és un camp d'aquells que li surti les coses...
Que li sigui propici.
Sí, sí. Però bé, tenim que confiar en aquest Sobrense, un Sobrense que, segons va dir Jordi Serra, recuperaria Mario. Potser a los lesionats, tots els lesionats que no, però sí a Mario. Home, i Mario al mig del camp, conjuntament amb la gent que té, doncs pot fer feina. Jo penso que el Sobrense té que jugar a Ribas, doncs a toc, no tenir pressa, buscar la seva velocitat, perquè el Ribas té una defensa molt veterana, i aquí és d'on pot estar la clau. Però sense, amb molta tranquil·litat, fer una miqueta el que va fer el Vilanova amb els Sitges. Tranquil, que ja arribarà les seves opcions per poder veure porteria.
En fi, una nova jornada futbolística que repassarem d'aquí uns instants. Repassarem també alguns marcadors que ens deixa el cap de setmana a nivell de futbol base. Per exemple, l'empat a 2 del cadet de Divisió d'Honor de la Blanca Segur, que es va enfrontar amb ahir el Nou Pinsbens a la Unió Esportiva Lleida. De moment, l'equip de Dani Pujol li està costant. Ha sumat 2 punts. La Blanca és tercera per la cua amb aquests 2 punts, sigui atenció perquè aquest proper cap de setmana es desplaça al camp del Barça, del Futbol Club Barcelona. Per tant, un inici complicat el que està tenint aquest cadet de Divisió d'Honor de la Blanca Subur. Repassarem també altres marcadors també del futbol base de la Unió Esportiva Sitges, el futbol femení que ens va deixar, per exemple, la derrota del sènior del Suburense d'ahir 1-3 aquí a Aiguadols davant a la Viladecans. Ens hi posem. Doncs això, el que dèiem, d'aquí uns moments repassarem ja en aquesta setena jornada futbolística el grup tercer de la primera territorial, destacant, com no, el que dèiem també ara fa uns moments, aquest empat a 2 de la Unió Esportiva Sitges aquest passat dissabte a l'Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú, un 2-2, un bon punt. Depèn com es miri, és allò del qui mira el got mig ple o mig buit. Un Sitges que es va avançar en 0-2, però que va veure com el Vilanova aconseguia igualar amb el marcador. I també, com no, repassarem el grup 12 de la segona territorial. De moment, Capellades, Òdena, Ribes, les Roquetes manen en aquest grup 12. El Sobrense que s'ha pogut refer una miqueta de les dues derrotes que va patir, tant a Piera com a Vilanova del Camí, ahir, com dèiem, 4-2 davant les Cabanyes. Mal partit, però, bé, en definitiva, un marge de confiança per aquest Sobrense que diumenge té un partit molt complicat al camp del Ribes. Ens hi posem. I hem de començar ja repassant aquests marcadors de la setena jornada del grup tercer de la primera territorial. Van ser aquests, els ja esmentat: Vilanova B 2, Sitges 2, Sant Joan d'Espí 1, Joventut Prat 3, Espluguenc 0, Júnior 2, La Múnia 2, Sant Mauro 1, Barberà Andalusia 4, Moja 2, Vallirana 0, Bellvitge 1, Sant Cugat 3, Cubelles 1 i Martorell 1, Cervelló 2. El júnior, el conjunt de Sant Cugat, que de moment es manté invicte al capdamunt de la classificació, suma el júnior 17 punts, seguit del Joventut Prat, que es col·loca segon amb 14, 13 punts. El Joventut de 25 de setembre, amb el Sitges, és quart amb 12 punts, els mateixos que el Moja i la Unificació Bellvitge. 10 punts per la Múnia, amb 8 punts sumen Sant Mauro, Cubelles i Cervelló, 7 punts. Uns quants equips, com el Vilanova B, el Vallirana, el Sant Cugat, el Sant Joan d'Espí, l'Espluguenc en suma 5 i tanquen la classificació amb 4 punts al Barberà Andalusia i el Martorell encara sense estrenar-se. Amb les baixes de Rubia i Olmedo afrontàvem els Sitges aquest complicat desplaçament al camp del Vilanova B. Per cert, força públic, Toni, a l'Alumnes Obrers, tenint en compte que a la mateixa hora, per exemple, televisaven el Saragossa-Barça.
Sí, és la diferència de l'amateur del Vilanova. És un equip que el que va molta gent a veure'l, i això es va veure, no? Que n'hi havia força públic, tot i jugar al Barça, no? I que tu saps que quan juga al Barça la gent se desconnecta.
Que s'aparti tota la resta.
I tota la resta, no? Uh-huh. Però no. Molt bona entrada, molt bona entrada.
En fi, un 2-2 que s'ha de valorar en la seva justa mesura, però el que dèiem fa uns moments, no? És allò, depèn qui veu aquest resultat, l'optimista o el pessimista pensarà un 2-2 és un molt bon resultat, tenint en compte que jugues fora de casa i que jugues amb un rival directe, diguem-ho així, a nivell de derbi, i els qui diran, ostres, un 2-2 després d'anar manant per 0-2, potser no és tan bon resultat. Tenim l'eterna balança.
Sí, sí. El que passa que el que va veure el partit jo el consideraria com bo, no? Com bastant bo aquest resultat, perquè ja vam dir nosaltres que el gol de Fran al minut
45,
ja, 45 ja a punt d'acabar la primera part, doncs marcaria la segona part. Si no arriba a entrar aquest gol, doncs ara estaríem parlant potser d'una victòria i fins i tot una miqueta més àmplia dels Sitges, perquè estava fent un joc, el joc que li interessava. El que passa que va arribar aquest gol i allò va trencar una miqueta les il·lusions dels Sitges, perquè a la segona part ells amb un gol sabien que com a mínim empataven. I això és el que van fer. Sí que també van tenir sort i també van tenir les seves opcions, perquè encara me recordo un xut de Jonathan al pal i a més un xut de Jonathan que el porter dels Sitges va estar molt acertat traient la mà sí, i refusant la pilota a corna, no? Va tenir la seva opció el Vilanova, però també la va tenir els Sitges. I jo me quedo una miqueta en que Manel va fer el que tenia que fer, però potser no li va acabar de funcionar, i jo parlava ahir a la tarda amb tu els canvis que va fer Manel. Ell els va fer amb tota la bona intenció, i si aquests jugadors haguessin estat més o menys a l'alçada de l'11 titular, ja no t'he dit a l'alçada, però fent la seva feina, doncs l'haguessin donat un bon què, no?, a l'equip del Manel, però per mi els canvis no van acabar de funcionar i això ho va notar l'equip.
De fet, el Vilanova surt fort, té una arrencada important, al minut 2 ja una falta que sortia allà pan a pan del pal de la porteria d'Albert Arnalot, i el 9, la pilota al pal que estavellava en Jonathan, però el Sitges que està marcant gols molt aviat. Marcava la Muni al minut 9, marcava l'altre dia amb el Martorell també al minut 9, i al minut 11 una bona obertura de joc per Merchant que en una centrada de xut va propiciar el 0-1 que va fer Moja, pràcticament amb tota la porteria per ell. I el 0-2 al minut 38, una bona obertura en aquest cas per la banda esquerra, Fuentes que després de fer un molt bon control va picar la pilota que va tocar lleument,
lleugerament,
a la bota de Ferran Gómez, el jugador del Vilanova, i al final això va ser doncs definitori per superar el porter per alt i establir el 0-2. Saps que te'n vas al descans amb un 0-2 a Vilanova i que això és perfecte, però arriba la jugada del córner i Fran Gómez de cap estableix l'1-2. És aquell gol típicament anomenat psicològic que fa entrar de nou el Vilanova al partit. El Sitges pressionant a dalt,
sí, molt bé,
buidant-se al mig del camp.
Molt bé,
ho comentàvem, sí. També la feina que fa, per exemple, el Gerard.
Sí, per mi va ser un dels jugadors que va fer una feina extraordinària, impressionant.
Despesa física brutal.
Me va agradar molt aquest xicot. Estava tot arreu, treballaven l'ajut que va fer al mig del camp com a la zona defensiva. Molt bé Gerard, me va agradar molt, me va causar molt bona sensació. I també me va agradar la primera part de Merchant.
Uh-huh.
Crec que per mi va ser clau. Quan Merchant va baixar, l'equip ho va notar, i sobretot a la segona part. Però és que també cal dir que quan millor estava jugant als Sitges a la segona part, que estava controlant molt bé al mig del camp del Vilanova i no trobava espai el Vilanova, va ser quan el Vilanova va marcar
el
segon gol. El
62, una bona acció de Víctor Morillas a l'àrea, el va xutar, va refusar Arnalot, amb la mala sort que la pilota va anar per a peus de Javi Morillas, que va fusellar i va fer el 2-2. El Vilanova a partir d'aquí doncs va apretar, era conscient que aquest 2-2 li donava molta vida i que fins i tot es trobava amb forces per fer el tercer. I bé, el Sitges encara amb problemes, perquè el 81 una passada en profunditat va obligar a Edgar a cometre falta, veia la groga, era la segona i al carrer, per tant al Sitges li quedaven 9 minuts de patiment.
Sí.
L'equip per sort ho va gestionar perfectament,
sí.
I al final un empat a 2 que no sé si dir deixa a tots més o menys contents.
Sí.
El Vilanova perquè anava perdent 0-2 i el Sitges perquè
treu un punt,
sí, perquè treu un punt d'un camp difícil.
Molt important, i a més demostrant que Can Contrari és un equip molt perillós, que té les seves dificultats al municipal degut a la reduïda dimensió del camp, que costa molt d'obrir espais al municipal, però que està traient molt bona nota a Can Contrari, no? Va guanyar Sant Cugat. Que se lo diguin al Cubelles, que le va fer 3 el Sant Cugat,
sí, sí.
El dissabte. o el diumenge, va empatar al camp del Cubelles, empatar al camp del Vilanova, va perdre en un partit injust. Jo crec que la pluja va beneficiar més a l'equip local que no pas als Sitges, a la Múnia, de la manera que va perdre, que podia fins i tot haver aconseguit l'empat ja si dura 2 o 3 minuts més. Jo crec que la sensació dels Sitges a Can Contrari és molt bo, i a casa doncs pateix, però treu els partits endavant, no? Els Sitges a casa tan sol ha perdut 2 punts, i escolta, el Vilanova, si parlem del Vilanova, és un equip que ha perdut molts punts, que tan sol ha guanyat un partit i que els demés l'ha empatat tots. Sí que va guanyar el camp de l'Espirall, però tots sabem el signe de l'Espirall, el que ha passat amb l'Espirall,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
I que aquest punt no serveixen per res. Però torno a repetir, jo penso que la trajectòria del Sitges és molt positiva, el punt aconseguit és molt positiu i no se li pot demanar més. Jo crec que té que seguir en aquesta línia, i si es diu tot el contrari, doncs és que no han seguit el Sitges. Jo penso que el Sitges està fent bona campanya.
No estava massa content Manel Rodríguez després del partit. Nosaltres creiem que sí, que un punt a Vilanova era per estar-ne de satisfet, però Manel Rodríguez, repeteixo, no estava massa satisfet, ja no pel partit en si, que creiem que ho havia d'estar, per l'esforç dels seus homes, dels seus jugadors, sinó perquè ell creu, i ara ho escoltaran, que no es valora prou la trajectòria de l'equip en aquestes primeres jornades.
Bueno, Manel, al final empat a dos, quina sensació tens en aquests moments? Que el Sitges ha sumat un punt o n'ha deixat de sumar dos?
Que l'hiper i ultra defensiu Sitges ha empatat al camp del Vilanova B 2-2.
Res més? Cap apreciació més?
Pels tontos amb dues boines, i és que no tenen ni idea, que van dient que tenen jugar defensiu i no tenien fent el que puguem pels camps de Déu, que bastant tenim.
Llàstima que no s'ha sabut amarrar el 0-2.
Bueno, no és una apreciació teva. Llàstima que no s'ha sabut amarrar, no. Llàstima que el partit dura 90 minuts, el rival també juga, i no se n'han anat del camp. Ens hem fet 2 gols, però no han marxat, han continuat jugant, i bueno, han empatat a 2, nosaltres hem pogut fer el tercer, ells potser també. Partit de futbol molt igualat, molt maco, jo penso. Dos equips que han buscat en tot moment la victòria, guanyar el partit, i l'únic que ens creu és que a vegades els que parlen i no veuen l'equip, doncs parlin per parlar. Que vulgui parlar dels Sitges, almenys que el vingui a veure.
Et sembla just el resultat, més enllà d'aquestes consideracions que fas?
Sembla just, home.
Tot i que la justícia en el futbol...
Jo penso que avui era un partit molt complicat. Sabíem que era un camp molt gran, on ells ja tenen... L'alineació d'ells feia por, jugadors de tercera divisió, a l'Einar Torrents, un jugador que havia de jugar a segona B a Cantàbria, vull dir... Un equip molt, molt competitiu, molt jove, però molt competitiu al seu camp, sobretot. Bueno, la primera part ens han fet un gol de corna, la segona jugada que han arribat a la porteria, que ha sigut una mica falta de concentració nostra, perquè el partit estava acabat.
És un gol que amb ells els fa entrar, és aquells gols anomenats psicològics, és un tòpic, però ha estat així, perquè era just al minut 45.
Sí, 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 és així, però bueno, és com el segon gol ve d'una altra corna, que és una pilota clara per tirar-la fora de banda, la tirem a corna i del corna més del segon gol. És una llàstima, ens han fet 2 gols de corna i no podem fer-hi res. Vull dir, és el que ens... avui ens ha tocat això i no passa res. Vull dir, intentarem rectificar, intentarem millorar, no podem fer-hi una altra cosa. Ells sabíem que era un equip que ens costaria molt de parar-lo, l'hem parat, l'hem pressionat molt a dalt, no els hem deixat fer el seu joc. I curiosament, almenys potser esperàvem que ens sorprenguessin, ens han sorprès, que és en 2 cornes. Amb sort, també, hem de dir, el segon gol d'ells és amb molta sort, però bueno, ha entrat i també val.
Des d'un punt de vista estrictament esportiu, home, sortir d'aquí amb un 2-2 de Vilanova no està malament. És allò del got, segons qui ho veu mig ple i mig buit.
Bueno, jo penso que partit a partit ens guanyem el respecte de la gent. Jo el que demanaria és això, una mica de respecte per aquest equip, aviam, que hem de començar, però no ho estem fent gens malament. Hi ha molta gent que potser el que hauria de fer és dedicar-se a treure's el títol d'entrenador i entrenar, si tant en saben. I alguns que entrenen inclús, que en saben tant, doncs potser el que haurien de fer abans de parlar dels Sitges és veure el jugar, abans de dir que si juguen futbol llarg o futbol curt o si juguen en defensa o si juguen en atac. Jo no parlo del rival si no sé. I a mi m'emprenya molt que... No per mi, perquè a mi m'és igual, a mi me la bufen tots aquests que parlen, no sé el que diuen, però Ho dic pels nanos perquè jo penso que estem fent un futbol molt digne, fem tot el que podem, treballem tot el que podem, lluitem tot el que podem. A mi m'agradaria una mica de respecte. M'agradaria, si pot ser, si no pot ser, doncs bueno, que cada un digui el que vulgui.
Bueno, ara pensar ja en el partit de casa i la trajectòria, com fa setmanes que venim dient, és de notable, almenys permetem que t'ho digui jo personalment.
Només de notable alt, però amb un to que no m'agrada. Jo sincerament no estic d'acord. Penso que no es valora la feina que es fa i sincerament no veig que la gent parli de l'equip amb el que és la realitat de l'equip, inclús tu. T'ho dic en sèrio, no, i saps que et tinc molta pressa i molta carinyo, però sí, tal, notable alt, però és com si, no sé, que si nosaltres no regalessin les coses, les tenim que guanyar. Vull dir, no ens regala ningú res i ens costa molt els punts i penso que portem una trajectòria aquest any correcta, hem tingut rivals molt complicats, a tot arreu hem donat la cara, ningú ens ha passat per sobre. Potser algun dia passarà, si és que ha de passar, passarà, però jo penso que a l'equip se l'ha de valorar. Quan ho fem malament també ho direm i també doncs, no farà falta que ningú m'ho digui, jo ho diré jo, però home, jo penso que fins ara, hòstia, un equip nou, amb nanos de 17, 18, de 16 anys que estem jugant, jo penso que vinguin a veure'l i que el valorin pel que veuen, però que no ho diguin sense veure l'equip, no, jugant llarg, no, que no sé què, un futbol no sé quantos... Aquí estem parlant, aquí hi ha molta falsa, hi ha molta tonteria i jo n'estic fent una mica far, i com em faig gran ja començo a no callar-me les coses.
En fi, com es diu vulgarment, repartiendo a diestro y siniestro. Ja ho han escoltat, Manuel Rodríguez, gens satisfet amb les valoracions que es fan de l'equip. Per part nostra i per al·lusions, doncs hem de dir que intentem ser el màxim de justos amb les valoracions que fem de l'equip, i si una cosa hem fet des d'aquí és, precisament, això, parlar el més justament possible de l'equip i d'aquesta bona trajectòria que ha tingut en aquestes 7 primeres jornades. A partir d'aquí, i no ens agradaria pas entrar en una qüestió de dius i diem, Toni, el punt és positiu, ho hem d'entendre així.
Sí,
I ara una miqueta a confirmar aquest bon inici. Dissabte aquí amb l'Espluguenc.
Sí, però si me permetes un moment, jo no vaig escoltar les declaracions del Manel, perquè jo estava fent la meva feina, com tu estaves fent la feina, la teva, i jo estava entrevistant al David Requero, per, d'alguna manera, doncs, cadascú fer lo nostre i marxar cap a casa més aviat, perquè també no el mereixem, no? Penso que són una miqueta dures, i sobretot si se refereix a nosaltres, perquè nosaltres sempre estem al costat dels Sitges, i perquè valorem molt la feina que s'està fent. Si li preocupa alguna cosa al Manel, li té que preocupar, i això ho sap ell millor que jo, i a més ha dit que se fa gran, i si se farà gran...
Tots ens fem grans.
Segons quines coses les té que veure més a prop, doncs també el que li té que preocupar és que l'equip està funcionant, que l'equip està sumant punts, i que a cap i a la fi, quan acabi el campionat, diguin el que diguin, on estigui l'equip lo valoraran, i això ho sap ell, i no cal que se ho digui jo, i no me tinc que treure títol per dir aquestes coses, però que comprengui això i que no se faci mala sang, que continuï, que ell és un home que porta molts anys, que sap el que és això i que té que seguir fent la seva feina, i que diguin el que diguin els altres. Nosaltres farem la nostra, però sempre en respecte a tothom. I el respecte nostre és valorar el que veiem. I el que veiem és el que deiem. I prou. I el Sitges està sumant. I està aconseguint, potser el que no estan aconseguint un altre. I això és el que té que valorar el Manel. I no ser a vegades tan dur amb persones que millor no se lo mereixen.
En fi, consideracions molt respectables, les que va fer Manel Rodríguez el passat dissabte, i hem de escoltar el que opinava David Requero després d'aquest empatador, en conversa amb Toni Muñoz.
Sí, a veure, el partit s'havia posat molt complicat, encara que nosaltres havíem fet mèrits per portar un altre resultat, però bueno, una vegada ficat el descompte de la primera part, el primer gol nostre, ens hem ficat un altre cop en el partit i en la segona part hem tingut diverses opcions per emportar-nos els tres punts, però bueno, no ha volgut entrar la pilota, ha faltat poc, però hem fet una bona feina i ha sigut un partit molt disputat i amb uns Sitges que ens ha posat molt difícil les coses.
Com anava tot, li anava molt bé al Sitges, un equip que se replega molt bé en defensa, que no deixava espai, i clar, portant un 0-2 a favor del marcador, doncs tot li sortia bé, no? I intentar aconseguir donar la volta a aquest marcador era supercomplicat. Per sort, ha arribat el gol de Fran en temps d'afegit, i això ha posat dintre el Vilanova, no?
Sí, és cert. Nosaltres ja havíem tingut un parell d'accions perilloses, sobretot un pal, un 1-1, i en la primera aproximació, pues un gol que se com deixen en una posició una miqueta dubtosa, però bueno, en 0-1, i després un gerro d'aigua freda quan un mig xut bombejat paràbola te posa 0-2, és un lastre molt important. Per sort nosaltres hem intentat mantenir la nostra línia, hem intentat atacar i ens hem ficat en el partit en això, en una acció de córner abans de que terminés la primera part, i això ens ha ajudat molt.
L'equip ha treballat tots, però jo penso que avui, doncs, quan ha aparegut el Víctor Morilla, ha fet molta mal als Sitges, eh?
Jo penso que hem estat tots a gran nivell. El Víctor, si hagués estat una miqueta més entonat, jo penso que en aquest partit s'hagués anat amb un o dos gols, però bueno, ell ha fet la seva feina el millor que ha pogut i com sempre no tenim cap remec cap a ell ni cap a cap jugador. Hem tingut les nostres opcions, no hem pogut terminar-les, finalitzar-les, i bueno, hem de donar per bo el 2-2.
Amb el Jonathan has buscat aquella xispa de velocitat per trencar la defensa del Sitges.
Sí, ha tingut un 2-1 contra el porter, no ha estat encertat avui, un al pal, l'altre l'ha parat el porter, però bueno, s'han creat les opcions, ell està un altre cop motivat i nosaltres fent la feina que hem de fer.
La setmana que ve és el Balló, també és un camp complicadet, però bé, el Vilanova dona aquesta sensació que li va millor jugar fora que a casa, no?
No, el que nosaltres, la mala sort que hem tingut és que la majoria de partits sempre hem hagut de remuntar, i això és un lastre molt important. Nosaltres som un equip que creem moltes opcions i ocasions de gols, i llavors sempre hem pogut donar la volta quasi sempre al marcador, però això habitualment al futbol el que marca primer s'emporta el partit. El que passa és que hem de millorar en aquest aspecte, no podem remuntar totes les vegades, i encara que fem una bona feina, però hem de començar a 0-0 i aguantar, i nosaltres sempre tenim opcions i tenim gol, no, si no sempre venen les presses, i això és el que ens fa pues, fallar a lo millor ocasions que en un partit normal on en el contra igualat pues, serien gol.
Dos darrere qüestió, què t'ha semblat el Sitges?
Bé, m'ha semblat, bueno, ja més o menys el coneixia, però m'ha semblat això, un equip pues, sòlid, que al contraatac té gent a dalt que fa mal i són ràpids, i has d'estar atent en qualsevol moment del partit, perquè en qualsevol jugada no li fa falta ni crear, ni jugar bé, ni res, te pot ficar un gol.
I l'última, us fa falta guanyar 3 punts a casa i ja agafar aquella tranquil·litat que us fa falta aquí, no?
Sí, a veure, la temporada també va per ratxes. Nosaltres, pues, mira, ara hem agafat una dinàmica pues, de que creixen els enanos, que diuen, no? Estem jugant molt bé, estem creant ocasions, estem fent el joc per guanyar partits, però no els estem sacant endavant. Nosaltres hem de seguir igual, i quan encadenem 3 victòries segures, farem un salt, tot serà diferent i afrontes tot diferent, i llavors te ve tot de cara sense jugar un partit, ens emportarem. Hem de seguir la mateixa línia, jo estic molt content i la gent està complint molt, i hem de seguir igual.
En fi, valorava David Requero no només el partit de dissabte, sinó la trajectòria, aquesta trajectòria inicial del Vilanova B en aquest grup tercer de la primera territorial. Deixem aquest grup tercer de la primera, d'aquí uns moments ja en repassarem el grup 12 de la segona territorial, un grup 12 de moment que ha tingut canvi de líder. I
I els marcadors que ens deixa aquesta setena jornada són aquests: Penya Madridista Tossa Montbui 2, Vilanova del Camí 0, Montjuïc 2, Les Roquetes 4, Riudevitlles 4, La Pobla de Claramunt 0, Sant Pere Molanta 2, Òdena 2, Vilafranca 2, Piera 1, Sobrense 4, Les Cabanyes 2, La Granada 0, Ribes 3, Capellades 4, Vistalegre Santa Margarida 1 i Sant Pau d'Urdal 2, Mediona 0. El Capellades és el nou líder de la classificació, suma 17 punts al conjunt de l'Anoia, seguit amb 15 de l'Òdena, el Ribes i les Roquetes. Cinquè, el Molanta amb 14, 14 punts també suma la Fundació Vilafranca. El Sobrense, que és setè en aquests moments amb 13 punts, després dels 3 aconseguits ahir davant les Cabanyes. La Granada en té 10, 9 punts per Vilanova del Camí, Vistalegre, Santa Margarida, Riudevitlles i Sant Pau d'Urdal. 8 punts suma la Penya Madridista, el Piera en té 7, 6 al Mediona, i tanquen la classificació La Pobla amb 5 punts, 3 punts per Monjos, i Les Cabanyes una setmana més, Cué amb 3 punts. I ens podem posar a imaginar els problemes que deu tenir hores d'ara, o ja fa unes quantes setmanes, el Jordi Serra per confeccionar un 11 que sigui mínimament competitiu, Toni.
Sí, sí.
Les lesions estan, però, massacrant a l'equip.
Sí, sí, moltes dificultats. Ja ho va tenir l'any passat, però tenia potser una plantilla més àmplia, aquesta és més curta, i té més dificultats. Tot i això, jo penso que, a veure, la línia seguida pel Sobrense és positiva, sobretot si valorem que el Sobrense a casa seva tan sol ha perdut 2 punts i ha estat amb l'Òdena. L'Òdena l'ha guanyat tot. I jo sempre dic que els punts a casa són els que al final sumen més i te donen aquesta satisfacció o el campionat. El Sobrense va bé. La llàstima és la derrota a Piera en aquella segona maleïda segona part a la que el Sobrense no va assistir, però que va poder trencar-la i va poder guanyar en la primera part. Lo de Vilanova del Camí ja, per mi va ser un accident, perquè jugant 10 jugadors i al minut 3 en cas aquell gol de falta, doncs jo crec que el Sobrense va fer tot el que va poder i fins i tot va poder empatar i al final va perdre, però jo torno a repetir el mateix. Per mi, tot i que ahir no es va jugar molt bé, no es va jugar gens bé, tot el contrari, va jugar malament, doncs l'equip va sumar 3 punts. El més important és això, al final del campionat tothom recordarà els punts que han sumat i no pas com han jugat o han deixat de jugar, però si pots jugar bé amb el QE, doncs millor. El que passa que, clar, el QE no és l'Òdena, no són equips de qualitat que venen aquí i intenten jugar. Aquests anaven a fer la seva feina, anaven a mirar amb el mínim, perquè no té més, aconseguir els 3 punts, i per sort el Sobrense va tenir poder de reacció, va reaccionar, el gol d'ells, doncs ràpidament, a los minuts el Sobrense lo va igualar, i després ja el Sobrense, jo crec que va encarar bé el partit, tot i que patir una miqueta, que no té que patir tant amb equips tan fluixets com aquests.
Sí, que probablement la sort, i li deia al Jordi ahir en acabar el partit, no? La sort és que ahir tens al davant les Cabanyes.
Sí, és això, és això. Però potser millor si hagués tingut...
Bàsicament, i perquè ens entenem, que ningú vegi coses estranyes. Vull dir, diem això perquè l'equip està com està. Està en precari a nivell de lesionats i perquè venien de dues derrotes consecutives, la de Piera i la de Vilanova del Camí. Bàsicament això. I a nivell de emocional, això pica.
Sí, sí, pica, clar que pica, i a més, quan no pots comptar amb jugadors doncs, que han sigut bastant importants dintre del teu sistema tàctic, doncs clar, tens que comptar amb uns altres jugadors que van entrant, que van fer la seva feina, però que potser millor no compten amb la confiança d'ells mateixos que tenen aquests jugadors que han començat molt bé i que la lesió l'han apartat de l'equip, no? En lo de més, jo crec que el Sobrense, tot i que va patir i va tenir dificultats i no va jugar potser el joc que no s'agrada a tots, jugant per les bandes, triangulant perquè té jugadors de toc que poden fer-lo, doncs va aconseguir sumar els 3 punts i és potser el més important. A més, gols macos, sobretot l'últim gol en una passada al que Alejo va marcar el gol amb el Sobrense de cap. Crec que no ens quedem amb això, no? De que l'equip, tot i les ausències, doncs va guanyar els 3 punts i ara es té que preparar el Jordi, de cara al partit de Ribes, que aquest sí que serà una altra història i aquí sí que tens que durar potser una miqueta més del que vas donar ahir.
Començava marcant les Cabanyes, sorpresa inicial al municipal d'Aigua Dolça ahir a la tarda, però el Sobrense va saber reaccionar amb gols de David Granados i Callejón. Marxaven al descans amb aquest lleuger avantatge de 2-1. A la segona part, doncs, el joc tampoc era massa vistós, massa fluid, però Jordi Muñoz posava el tercer gol de la Suburense i ja donava una certa tranquil·litat a l'equip, tot i que les Cabanyes buscava alguna coseta per allà dalt, a veure si aprofitant una miqueta una certa descoordinació a nivell defensiu que va patir ahir el Suburense per tractar de fer algun gol més. Sortosament, doncs, el segon gol de les Cabanyes el va saber neutralitzar també el Suburense amb el quart, una centrada de falta que feia Jordi Muñoz i Alejo posant el cap al segon pal feia el quart del Suburense. Lectura, doncs, aquesta. Bon resultat, els tres punts fantàstics, però a tractar de sobreviure amb aquesta situació.
Sí, clar, és això, és el que parlàvem, no? Ara arriba a ser una altra història. El Sobrense, doncs, va aconseguir el que tenia que fer, els tres punts, amb dificultats davant d'un equip, doncs, que la proposta era molt pobra, però bé, aconseguia els tres punts i ara sí que es té que millorar de cara a propers rivals. Tot i que torno a repetir,
ara venen dos derbis consecutius i d'altos vuelos, que diuen Ribes i les Roquetes,
sí, a més,
dos equips que estan a dalt.
Estan a dalt i a més em preocupa bastant el segon equip, el segon compromís del Sobrense, que és les Roquetes a camp contrari. Les Roquetes ha perdut dos partits, los dos l'ha perdut al seu camp, a camp contrari lo ha guanyat tot, i això em preocupa una mica perquè és un equip molt complicat que té bons jugadors, que són jugadors que no són nombrats perquè havien jugat al Primavera a Vilanova, però que són grans jugadors i té bon delanter. Té un jugador brasiler que marca molts gols, és delanter, i fa molta feina. Aquest me preocupa una miqueta més, perquè el Ribes, tothom coneix el Ribes, sap com juga el Ribes, i el Sobrense, Jordi Serra, tindrà la seva lectura per jugar-li al Ribes. Però, clar, la Roqueta és un equip nou. És un equip que tens poca referència i aquest me preocupa una mica més, tot i que el Sobrense té que fer la seva feina i seguir la seva línia, i tant de bo pugui sumar a Sant Pere Ribes i guanyar les Roquetes al municipal.
Doncs anem a escoltar el que deia Jordi Serra ahir després del partit, coincidint evidentment en que no havia estat un bon partit i destacant evidentment el resultat.
Avui hem guanyat, perquè la veritat és que hem tingut estones de tot. Alguna jugada maca, unes jugades horribles, moments lúcids, moments infames, vull dir, ha hagut de tot. Per mi és un dels pitjors partits que hem fet, però bé, mira, hem aconseguit els punts, que potser la situació que es troba ara mateix a l'equip, després de les dos passos enrere que hem fet aquesta setmana a Igualada, pues, avui l'important era guanyar, esperàvem donar una miqueta més de bones sensacions, però bueno, no les hem donat. I hem amarrat els tres punts a l'última hora i amb molt de patiment, més de l'ús parat.
Tal com està l'equip, hores d'ara, amb tema lesionats i aquestes coses, la sort d'avui és que el rival que tens al davant es diu Les Cabanyes?
Sí, es diu Les Cabanyes, i al minut 10 de la primera part et fan una jugada per banda amb un cop d'esperó deixant la mort a la frontal de l'àrea i et marquen un gol. Vull dir, aquí ja vam dir l'altre dia amb el Toni allà a Vilanova del Camí que ni Les Cabanyes, ni Monjos, ni ningú, si no estàs fi i si no estàs per feina, és una cosa òbvia, tots els equips et poden fer mal, i bueno, així ha sigut. Després hem tingut 10 minuts que ens semblava que ens enxuféssim, hem remuntat el partit, ens hem tornat a desendollar i llavors fins al descans ha sigut nefast. Hem començat una miqueta millor a la segona part, però bueno, després ha tornat a ser nefast, i la veritat és que hem de començar a espavilar-nos, perquè aquesta setmana ja comencen a venir els derbis, amb equips que estaran hipermotivats, amb nervis, amb situacions ja de jugar-se més les garrofes per dalt, i bé, hem d'estar, i bueno, ja el que deies tu, costa molt fer equips, sustentar els equips, no? Vull dir que avui el Callejón ha fet de mig campista defensiu, perquè tenim l'absència del Mario, del Gastón, i bé, doncs hem hagut d'optar per aquesta via, no? No hi havia més homes que poguessin fer aquesta feina que han fet el Jordi i el Callejón, i després 5 minutets se l'ha fet el Josu.
És el que volia dir-te, no? La sensació és que l'equip està una miqueta agafat amb pinces.
Sí, bueno, és el de cada any. Vull dir, sempre estem agafats amb pinces dels mateixos llocs. centrals aquest any fins, bueno, fins a la lesió del Josu, que avui ha jugat però està lesionat, té un hematoma que li va del genoll al turmell. Ara Auger ha jugat amb el dit, pues amb el dit rebentat pràcticament, perquè porta un dit negre com el carbó. Els jugadors es ressenteixen, entrenem bé, però entrenem pocs jugadors, pocs. L'altre dia entrenant el divendres seran 14, i bé, això es nota. Vull dir, has de fer els equips en calça, amb pinces, i amb jugadors que no estan a l'estat de forma que tindrien que estar.
Hi ha jugadors que sí que són més de llarga durada per lesions importants, cas del Dani i cas del Toni. De cara a diumenge que ve, en recuperable algun d'aquests?
No, ningú. Ni el Lozano, ni el Candel, ni el Gastón, ni el Mario, ni el Salido, òbviament. Sí, sí. O sigui que haurem d'anar amb els jugadors que estaven avui. Els nanos, és que jugaran tota la posició on els poses. Vull dir que tu vols fer un sistema, el fas el millor que pots amb els jugadors que pots encaixar aquí. Hi ha jugadors que ho fan millor, altres que ho fan pitjor. Fixa't tu que l'Areu ara, pues, ha passat a jugar tot el partit de lateral dret, l'home ho ha fet el millor que ha pogut, un nano que en principi no comptava massa pels entrenadors, i avui ha fet un partit correcte defensivament, ell i l'Andreu han estat molt bé. Passa que, clar, el que dius, falten Gastón i Mario, que és qui començava jugant al mig del camp i et sustentava una miqueta al mig del camp, i ficaves davant el Jordi Muñoz o el Pablo, que eren qui tenen un bon domini de la pilota, no? I bueno, ens falten aquests jugadors. Avui el Callejón, que tampoc entrena tots els entrenaments, perquè el Callejón arriba a entrenar per motius laborals, comença a entrenar a les 9:15, entrena 3 quarts d'hora 3 dies a la setmana. Tampoc pot estar molt més cap allà, no, l'home, i aviam si hi ha sort i podem recuperar almenys el Mario de cara al partit de diumenge, i no perdem a ningú més de cara al partit o sigui, en els entrenaments d'aquesta setmana. A vegades els entrenaments no apretes molt perquè tens por de que es faci mal algú i no vas amb la mateixa intensitat que hem anat altres anys.
Això es tradueix en una certa falta de coordinació, no? El camp es veu moviments que dius, ui, què passa aquí? Clar, i és una miqueta per tot el que expliques.
Hi ha hagut jugades que han anat 3 jugadors al mateix a pilota, hi ha jugades que la pilota ha botat 3 vegades i l'Adolfo, ni el Sergio, ni l'Andreu han anat, s'han portat al delanter. Home, hem d'espavilar-nos molt, perquè si això li fas amb el David Ávila, l'Ávila et fotrà 5 gols seguits, no? El Sevilla, per exemple, la setmana que es juga amb el Ribas s'ha hipermotivat, vull dir que la setmana que ve hem d'entrenar, hem de conscienciar-nos que avui hem jugat molt malament. Sapiguer com vam jugar a Ribas l'any passat, la primera part, que vam jugar potser una miqueta al tram, però vam ser superiors, després vam mover anar davant i ens van fotre 3 gols. Vull dir, de tot això s'ha d'aprendre, és un altre derbi, és una altra manera d'afrontar el partit amb aspecte de motivació, no? Els jugadors no és el mateix jugar, amb tot el respecte del món, contra les Cabanyes que contra el Ribas o les Roquetes. Jo penso que per aquí també els podem agafar amb per sorpresa.
Dóna la sensació, Jordi, que va per partits, no? Perquè a Vilanova del Camí, en 10 jugadors, va causar millor sensació que no avui, a l'equip, no?
Bueno, tens que pensar que la situació aquesta es converteix en preocupant. Vull dir, per el tema de les lesions, òbviament els jugadors saben que manquen jugadors primordials. Si t'hi fixes, d'aquests lesionats hi ha 7 jugadors que són titulars. Vull dir, és així, és el Lozano, és el Gastón, és el Mario, és el Salido, són molts jugadors, i els jugadors, pues, ho noten al camp, es tradueix en nervis, i per exemple avui l'Adolfo l'he vist molt insegur, la defensa con Sergio és seguríssim, avui estava com un flam, menys mal que l'Andreu i l'Areu han estat tranquil·lets, perquè si no avui haguéssim patit més de lo normal. Tot i això, pues mira, avui no hem guanyat 3-2, hem guanyat 4-2, no? Això és un dels canvis que estàvem habituats amb els 3 gols des que el Fitxi és entrenador, i avui, mira, hem trencat aquella ratxa.
Arribas, tenia en compte la defensa del Arribas, superveterana, moure una miqueta més la pilota, i se li pot fer mal per velocitat al Arribas, eh?
Hem de jugar centrats, hem de jugar junts i hem de jugar ràpids. Vull dir, quan tinguem la pilota als peus, sapigué que sí que tenen bons defenses, Sarabia, Carlos, no els hem de descobrir, però són jugadors grans, vull dir que amb la pilota per terra pateixen, no? I nosaltres tenim jugadors suficients per fer mal, tenim gent davant, si s'acaben de ficar bé, el Pablo, ell sap que està al 30% de possibilitats del que pot fer, el Xino avui, sobretot el dijous, va fer un partit, a mi el dijous em va agradar moltíssim, avui no ha estat fi, el Jordi Muñoz, el Francesc, que avui ha fet un bon ratet, el Ruzafa, que és ràpid, tots aquests jugadors han de saber que quan sortim a la contra Ribas hem de sortir i fer mal, perquè és la manera. Nosaltres jugar agafadets enrere, que no anem per alegries aquí com vam fer l'any passat i treure els 3 punts, que és el més important. I l'equip ho necessita, que la veritat és que està sent un any molt difícil.
Les reflexions que ens feia Jordi Serra ahir, tot just en acabar amb aquest partit d'Aiguadols, 4-2, vencia el Sobrense a les Cabanyes, el Cué, i ara ja pensant única i exclusivament en fer una bona setmana d'entrenaments, una bona setmana de treball, Toni, perquè diumenge al migdia,
a les 12.
El Riba juga ara el diumenge al migdia, a partir de les 12, tenim aquest gran derbi, Club Deportiu Ribes, Club de Futbol Sobrense, intentant allò que, com a mínim, poder recuperar el Mario al mig del camp.
Sí,
la resta
sí.
Hauran de ser els mateixos, sí, pràcticament.
Serà molt important perquè el Mario fa una feina molt important a mig del camp, com la que fa el Gaston, no? Aquesta feina de destrucció, de
clar,
treball...
És que d'una tacada et quedes sense el Mario i el Gaston al mig del camp.
Clar, ja no tens dos homes treballadors, tens dos homes tècnics, però no tens dos homes tan treballadors com el Gaston i el Mario. Si tens el Mario, doncs recuperes a un jugador i conjuntament amb el Jordi i més endavant també el Pablo doncs li pot anar molt bé al Sobrense, i a més també aquest any se l'està traient molt de rendiment a les jugades de pilota aturada. Això ho tenen que aprofitar molt perquè
sí.
Tenen especialistes.
L'estratègia val i molt.
Sí, perquè tenen especialistes i aquests especialistes doncs poden fer molta feina si se li treu el rendiment que se li té que treure a aquesta jugada de pilota aturada. De moment el Sobrense està traient rendiment i Arribas pot ser una de les claus també.
Doncs ja veurem. Diumenge al bosc de plaça de Sant Pere de Ribes, aquest Club Deportiu Ribes, Club de Futbol Sobrense, a partir de les 12 del migdia. Seguim repassant marcadors futbolístics que ens deixa aquest cap de setmana a nivell de futbol base. Com ja vàrem dir-los el passat divendres, dissabte al Nou Pins Vents es va fer l'acte de presentació oficial dels equips de la Blanca Subur per la temporada 2010-2011. Un bon ambient va acompanyar el temps, això també sempre és d'agrair, i en fi, els desitjos per part dels responsables de la Blanca Subur de fer una millor temporada que no pas l'última. L'última va ser fantàstica, serà difícil, per tant, superar amb aquest repte de la temporada passada. I alguns resultats, precisament, dels equips de la Blanca en aquest darrer cap de setmana han estat aquests. Per exemple, el juvenil de Preferent, que va superar 2-1 al Tortosa. Després de 5 jornades, recordem, l'equip és quart a la classificació, havent sumat 9 punts. El líder és hores d'ara el Vilanova, amb 12. La propera jornada, aquest juvenil de Preferent jugarà al camp de l'escola de futbol Gavà. Més marcadors, per exemple, el cadet de Divisió d'Honor va empatar 2-2 davant la Unió Esportiva Lleida, partit jugat ahir al migdia amb el Nou Pins Vents. La Blanca és tercera per la cua, està costant aquest inici de campionat, ha sumat fins ara 2 punts després de sengles empats. Propera jornada, atenció, amb majúscules, jugar al camp del Barça, del Futbol Club Barcelona. Mentre que el juvenil de primera divisió va perdre, és un marcador d'aquells que fa mal i és un marcador que va patir també aquest cap de setmana passat el Feyenoord, jugant amb el PSV. La Blanca va perdre 10-0 al camp del Martorell. Després de 3 jornades, la Blanca és 13a a la classificació amb 3 punts. Propera jornada jugarà a casa davant el Cornellà, però és un marcador d'aquells que fa mal. Repetim, aquest juvenil de primera divisió de la Blanca que va encaixar un 10-0 al camp del Martorell. Hem de repassar més marcadors, i per ajudar-nos a repassar els marcadors de futbol base de la Unió Esportiva Sitges, de l'escola Fernanda Molinos, tenim en línia en Joan Formatxer. Joan, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat aquesta jornada per als equips del Sitges?
Bé, ha estat una jornada amb resultats dispars. Hi ha hagut 4 victòries, un empat i 6 derrotes.
Doncs vinga, comencem ja a repassar aquests marcadors.
Mira, doncs, en primer lloc, el juvenil jugava al camp de la Martinenca i és una de les derrotes que hem patit, molt justa, per 3-2. El cadet es desplaçava a Cunit i va obtindre una molt bona victòria que el posa en molt bona posició per 2-8. L'infantil A en aquesta setmana descansava, l'infantil B va jugar al col·legi de Sant Bonaventura i va patir també una derrota, si bé molt justeta davant d'un equip molt dur de jugar, com és el col·legi de Sant Bonaventura, i va ser un resultat de 3-1 favorable als franciscans. L'Alevia jugava a casa i es va poder desfer del Sant Boià per 4-1. L'Alevi B va tindre un partit molt igualat davant de l'Abrera, un resultat final de 3-3. L'Alevice, també a casa, rebia la visita dels veïns de Vilanova i vam patir la derrota per 2-4. I l'Alevide també descansava. Pel que fa a la categoria Benjamí, el Benjamí A de segona divisió va perdre la seva visita a Vilanova per 2-1. El Benjamí B va desfer-se de la penya jove de les Roquetes per 6-1. El Benjamí C va rebre la visita a casa del Vilanova del Camí, perdent també per 1-2. I els petitets del Benjamí D van tindre també una derrota davant del Sant Mauro per 1-8. Finalment, els equips més petitets, el pre-Benjamí, visitava el camp de la Noia i va aconseguir una victòria per 0-7.
Mm-hmm. Doncs, com han escoltat, una miqueta de tot.
Exactament.
Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos posat al dia a nivell de marcadors de futbol base de l'Escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Que vagi molt bé, bona setmana i bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, Tito.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
I tanquem ja aquest bloc futbolístic consignant també els marcadors que ens deixa una nova jornada en categoria femenina. Els resultats, bàsicament, dels equips femenins del Club de Futbol Sobrense, dos de molt bons i un de negatiu. L'Alevi Infantil, que va guanyar 3-1 al Sant Feliu amb dos gols de Filo i un altre de Gabriela. El cadet juvenil, que va passar literalment per damunt del Sant Vicenç dels Horts, marcant-li ni més ni menys que 11 gols. Sobrense 0, Sant Vicenç dels Horts 0. Gols de Sara, Triana, que va fer un hat-trick, Teresa, que va fer 5 gols, i Bea, que va fer un doblet. Per aquests 11 gols, repetim, que li va fer el cadet juvenil del Sobrense al Sant Vicenç dels Horts. I el resultat negatiu és el del sènior, que va perdre el municipal per 1-3 davant del Viladecans. L'únic gol del Sobrense el va fer Marina. Tanquem, per tant, aquest apartat futbolístic d'aquesta jornada del cap de setmana. D'aquí uns moments repassem bàsquet i hoquei patins.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Obrim bloc poliesportiu en aquesta nova edició del Temps de Descompte per parlar de bàsquet. Avui acabarem el programa amb una interessant conversa amb Edu Piñero, l'entrenador del sènior A del Club Bàsquet Sitges. Inici boníssima que està tenint el sènior del Bàsquet Sitges, que en aquest passat dissabte va derrotar el Club Bàsquet Viladecans Sant Gabriel per 90-80. Aquest és un dels rivals importants, un dels rivals que està lluitant a dalt en aquest grup primer de Copa Catalunya. Altres marcadors i pendents del marcador entre l'Hospitalet i l'ES per saber si el Sitges és definitivament o no líder d'aquest grup primer de Copa Catalunya. Altres marcadors d'aquesta sisena jornada han estat, per exemple, el Prat 86, Reus Deportiu 81, el Vendrell 75, Natació Terrassa 67, el Tàrrega 52, Lluïsos 65, o bé el grup Barna 61, Ramon Llull 57. Aquests són alguns dels marcadors que ens deixen aquesta sisena jornada al grup 1 de Copa Catalunya. Proper partit per als homes d'Edu Piñero serà aquest proper dissabte a partir de les 6 de la tarda a la pista del Vendrell. Temps també per parlar d'hoquei patins, per fer un repàs bàsicament de la primera nacional catalana de la cinquena jornada que ens deixa amb aquests marcadors. Tordera 4, Club Patí Sitges 3, Palafrugell 2, Manlleu 3, Igualada 3, Barça 3, Reus Ploms 1, Mollet 2, Capellades 3, Congrés 4, Gec de Girona 6, Cerdanyola 2, Tona 4, Voltregà 4 i Arenys de Munt 3, Club Hoquei Caldes 5. Després d'aquesta jornada número 5, el GEC de Girona continua manant a la classificació amb 12 punts, els mateixos que el Mollet amb 11 punts, el Voltregà amb 10, el Manlleu amb 9 punts, el Congrés 9 punts també per al Caldes, 7 punts sumen equips, per exemple, com el Palafrugell, el Tordera i l'Igualada, 6 punts per en Reus Ploms i Barça, 4 per Capellades i Tona. El Cerdanyola és tercer per la cua amb 3 punts. 3 punts també té el Club Patí Sitges després de la victòria única de moment aconseguida davant el Reus Ploms. És penúltima la classificació el conjunt de Joaquim Cachimero i tanca la classificació l'Arenys de Munt amb un únic punt. Toni, l'Arenys de Munt precisament proper rival del Sitges aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda al pavelló.
I se té que sumar la segona victòria aquí a Pinsbens. Això seria molt interessant perquè, home, deixaries ja un rival directe a baix i tu aniries sortint. Clar, és molt important. De fet, ja van perdre per la més mínima aquest partit a la pista del Tordera. Un Tordera que la referència que tenim és un equip que l'any passat va jugar a les fases del Campionat de Catalunya. I això, clar, diu que té joves jugadors que el fa servir també el primer equip, però que són referència dintre del segon equip, d'aquest B, no? El Sitges va estar molt a prop de treure quelcom de Tordera, però al final no va poder ser. Per això és molt important el proper rival, a veure si es pot aconseguir els 3 punts, sumar la segona victòria a Pinsbens, i jo sempre dic que sumant a casa és molt important, perquè després ja vindrà el de més.
De moment, 5 jornades, 4 derrotes, una única victòria, inici com fa setmanes que diem complicat.
Sí, molt complicat. És un equip molt jove, un equip que pràcticament va tenir poca pretemporada, s'està treballant la pretemporada ja pràcticament dintre de lo que és el campionat. Clar, tot això amb el nou entrenador, tots són jugadors nous, doncs clar, això doncs porta moltes dificultats, i més quan el campionat ja està, i quan és un campionat molt complicat, no? Perquè de fet aquí estem parlant de segons equips, de primers, d'equips que estan marcant diferència a lo que hi lliga i que té el segon equip en aquesta primera nacional catalana. És una categoria molt complicada, tots són equips catalans i ja sabem el nivell que té l'hoquei a Catalunya, i doncs això ho diu tot.
Tenim en línia Magí Mestre, una miqueta el coordinador de tota la base del Club Patí Sitges. Magí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com anem?
Bé, molt bé.
Bé, ara estàvem intentant analitzar una miqueta aquesta trajectòria del primer equip del Club Patí Sitges, d'aquestes 5 primeres jornades, 4 derrotes, una única victòria. Està sent especialment difícil aquest inici.
Sabíem que seria una competició molt complicada, sobretot perquè nosaltres tenim un equip nou, sobretot molt jove, i direm, mica en mica es va treballant, es va veient una mica els fruits. L'únic que hi ha equips, com deia el Toni, molt complicats, molt durs, sobretot a casa seva. Nosaltres el que intentarem és sobretot guanyar el màxim possible a casa i a fora rascar-los pel màxim possible, per poder sortir d'aquestes zones de baix i estar en una zona tranquil·la.
No són resultats allò massa contundents? L'últim, per exemple, la derrota a Tordera, 4-3, és un resultat molt ajustat.
Sí, va ser un partit molt igualat, amb alternances amb els dos equips, sobretot els dos equips bastant joves, perquè era el filial del Tordera, Primera Nacional Espanyola. A mitja part s'anava 1-1, a la segona va haver diferents alternances i ells van tindre un punt d'allò que diuen de sort amb un penal aquí i allà, i al final jo crec que meritori, potser la victòria no, però l'empat sí, però al final ells amb un petit detall doncs van acabar guanyant.
L'equip, per tant, es troba en ple procés, diem-ne, d'adaptació.
Sí, diríem, l'equip ja s'està treballant, ja, com deia el Toni, ja mica en mica, ja entre pretemporada i ara ja estan ja afilant tots els jugadors, com juga l'equip. L'únic que costarà, perquè al ser un equip jove i una lliga molt complicada, i ara també ens ve una lliga que és, entre cometes, la nostra, ja que ve l'Arenys de Munt aquest dissabte aquí a casa, uh-huh. i després anem a Capellades, que són equips, diríem, més de la nostra lliga.
Uh-huh. I una miqueta incidint amb el que ja venim comentant fa setmanes, que és la qualitat que té aquesta primera nacional catalana. El que passa és que, clar, com que venim del que venim, a vegades sí. potser no se li dona la importància que realment té.
Sí, no es dona importància, que potser pugen nous talents, que potser no es coneixen, que d'aquí un o dos anys arribaran segur a Nacional a l'Hockey Lliga, i és una competició, diríem, o igual, de la meitat de la primera nacional a Navall no tindrien res a envejar amb molts equips.
Uh-huh. Ara dissabte, com dèiem, ve l'Arenys de Munt, un bon moment per fer-se fora a casa, no, Magí? I bé, l'Arenys, com deia Sara també fa uns instants, és un equip de la Lliga dels Sitges.
Sí, l'Arenys, diríem, només val guanyar o guanyar. És un equip, sempre ha sigut un equip molt dur, molt lluitador, però sobretot ja és un equip que està, no em sembla que només té un punt, només ha fet un empat,
sí.
però tampoc s'ha de despreciar, segur que vindran per totes, i jo crec que aquí a casa, sigui qui sigui, s'ha de guanyar, ni que sigui per la mínima, i treure els tres punts, que sobretot a casa. Mm. A fora es rascarà el que es pugui, però a casa, com menys punts es tregui, igual que el dia dels resploms, que es va patir, va haver menys molt bons, que es guanyava 5-3, i després ens van empatar 5-5, però jo crec que si segueixen la dinàmica aquesta i el grup es va conjuntant cada vegada més, jo crec que es podrà guanyar.
Com està l'equip a nivell d'ànims, a nivell de motivació?
Diríem que els primers dos o tres partits els ànims estaven una mica per baix, veien que els resultats no sortien, que es treballava bé durant tota la setmana, però des que van guanyar aquest dissabte passat, tu veies els jugadors amb moltes ganes, anaven amb Tordera amb moltes ganes, es va per un gol, però he parlat amb alguns jugadors i diuen que es tiraran davant, que no patim, i que ells tenen ganes de lluitar i de guanyar cada partit.
A cap i a la fi, Magí, és una miqueta també allò de que comencin ja a acompanyar també els resultats, no?
Sí. Això fa molt... Tu pots dir que va molt bé, que entrenes molt bé aquí i allà,
per això.
Però a la llarga tothom mira el resultat, on estàs, si estàs al mig, si estàs a dalt, si estàs a baix, i per què lluites. Però clar, si ells et diuen que sí, que van per totes, que tenen ganes, que no passa res, que aquí a la propera, doncs nosaltres al 100% amb ells.
I una miqueta començar ja pensant en sortir d'aquesta zona, no? Recordem que també perden en categoria 5 equips.
Sí.
Per tant, s'ha de començar ja a pensar, sí que això no ha fet més que començar, però saps millor que ningú que quan s'enganxen dinàmiques d'aquestes, després costa sortir del pou.
Sí, no. Millor és anar agafant victòries, estar, com et deia abans, a meitat de taula, tranquils, seguir lluitant perquè no baixar la guàrdia i anar traient els punts, que és el més important, que al final és això. Doncs, l'equip estarà més tranquil, jugarà jo crec que millor, i jo crec que si guanyen un parell de partits agafaran confiança, i jo crec que contra l'Arenys i contra el Capellades són equips més o menys al nostre nivell, i jo crec que es poden guanyar tots.
Més coses. L'equip és jove, per tant, li falta aquell, diem-ho així, i no sé si probablement això és un tòpic, no? Aquell puntet d'experiència. Li falta precisament això?
Sí, no. Amb aquest equip és jove, potser faltarien un parell de jugadors, un davant i un darrere, no sé, al voltant de 30 anys, amb experiència aquí i allà, però s'estan buscant, s'estan mirant tot l'estiu i no hem trobat aquestes peces adients per l'equip, no? Havien jugadors o que et demanaven cobrar diners, i ara en aquest moment nosaltres no estem disposats i no ens volem arriscar el nom del club, i altres que tampoc estaven físicament bé i tampoc no veien que fossin competitius amb aquesta categoria.
Bé, malgrat tot, el mercat mai s'acaba de tancar, i suposo que s'ha d'estar atent, no? Si es pot incorporar alguna peça que acabi d'encaixar, no?, com deies.
Sí, nosaltres sempre estem oberts a que vingui algun nou jugador, alguna peça que pugui incorporar. Al final, a llarga, serà l'entrenador qui decideixi si un jugador està a punt, si el veu bé, si no, si està a prova. I de moment estem, si surt alguna cosa, doncs pel club no serà el màxim possible per fer.
Magí, tu és la persona que més indicada per saber la pregunta meva, no? Estem parlant de la primera nacional catalana, però tenim un equip de segona catalana doncs, que està guanyant tot, que si no recordo malament deu ser el líder o de los primers a la classificació. Un jugador amb experiència d'aquest segona catalana, parlem d'una categoria més, dos categories més, no li aniria bé al primera nacional catalana? Parlo d'un jugador amb experiència i veterà dintre de lo que és el Patí Sitges.
El segona catalana és un grup que portem ja 3 anys jugant junts. Hi ha 2 o 3 jugadors que de tant en tant van entrenar amb el primer equip. L'únic que potser no tenen la qualitat de nacional catalana i la velocitat que es pot tindre. Pensa que en segona l'equip va molt bé, va primer, ha empatat amb el Torrelavit, ho ha guanyat tot menys un empat, que és ben jugar allà a Torrelavit i vam empatar 4. Sí que hi ha 2 o 3 jugadors, però serien més com a complement que no pas com a titulars.
Bé.
La velocitat no és la mateixa i la qualitat tampoc. Potser sí que donarien un cop de mà tant a en Jordi Pena com en Carles Busquet, com en Xavi Guerrero, però més com a 5è o 6è jugador.
Com a complements, no?
Sí, això mateix. No, nosaltres estàvem buscant un jugador titular, un capità, allò que diguis, que mani allà darrere,
sí.
Un veterà d'aquests, com feia fa uns anys el Javi Navarrete, doncs una cosa així. I de moment no hem trobat. Però bueno, sempre no serà mai. Potser d'aquí uns mesos, si veiem alguna cosa o alguna que ens agradi i ho puguem incorporar, doncs endavant. I si no, seguirem treballant amb el que tenim.
Que tot no és negatiu. Destacava ara una miqueta el Toni la trajectòria del segona catalana i tu també ho feies, Magí. Bé, com a mínim que el segona també vagi una mica millor.
Sí, no, el segona des de finals d'agost que va començar a entrenar, ha començat la Lliga a mitjans de setembre. De moment, tots els partits que ha jugat els ha guanyat tots, menys el de la setmana passada, que va empatar 4 a Torrelavit.
Sí.
Diguem que porta 5 partits, 4 guanyats i un empat. I tot s'ha dit també que el Torrelavit és un equip que també, amb experiència, amb jugadors de Sant Sadurní que havien estat a dalt, i que a mitja part es perdia 4-0 i al final va poder empatar 4, que diríem que el resultat, entre cometes, va ser bo i més a fora, que és un rival directe. Ara aquest divendres juguem aquí al pavelló de Sitges contra el Sant Cugat, un equip de mitja taula, però no pot refiar perquè també és un filial, i jo crec que de moment ve i l'equip jo crec que estarà dels 4 primers. I nosaltres intentarem guanyar el màxim possible per estar dels 2 primers, que són els que pugen, i tornar a primera catalana on estàvem fa 3 anys.
És plantejable ara l'ascens per a aquest equip, Magí?
Sí, diríem l'objectiu, ja et dic, són dels 4 primers, i si quedem dels 2 és tornar a primera catalana on vam estar durant 3 anys, de fa 3 anys enrere.
Tornant al nacional catalana, evidentment l'objectiu ha de ser salvar-se, perquè un altre descens, ostres, seria complicat de pair, no, Magí?
No, l'objectiu principal és salvar-se, diríem, si en baixen 5, queda com a mínim el 6è per la cua,
sí.
I si pot ser el 7è millor, perquè normalment a nacional espanyola, si en baixa un de català, llavors de nacional catalana en baixaria un més, com va passar l'any passat, que va baixar el Sitges o el Mataró, llavors va baixar el 6è.
Una temporada en la que el club, diem-ne que va per uns camins pràcticament de supervivència, no?
Diríem, en aquest temps com corren ara, em costa trobar sponsors, col·laboradors, i més o menys es va fer una pinya per seguir potenciant la base i seguir treballant amb els equips sèniors que tenim, però no amb la infraestructura que potser teníem abans, però almenys mantenir un mini nivell. Ara veurem on podem estar. Si no podem estar nacional o aquell dia, com estàvem abans, doncs tindrà un equip que, perquè diríem els infantils, juvenils que pugin, puguin poder jugar, i llavors que ens donarà el lloc on puguem estar.
Una miqueta entre el nacional catalana, nacional espanyola, sí. Aniríem per aquí, no, Magí?
Sí. Depenent del nivell, també aquest any l'avantatge és que de moment els porters també ens estan donant un bon nivell, l'únic que tots som molt joves encara, i jo crec que si agafem 2 o 3 victòries seguides, jo crec que canviarà molt la dinàmica, i esperem que sigui per positiu.
Per anar acabant, Magí, la base què tal aquest any?
De moment força bé. Tenim l'equip d'iniciació comarcal que començarà d'aquí 15 dies a jugar. Tenim el pre-Benjamí, tenim dos benjamins, resaltar el Benjamí de segon any, que va en segona posició, que està jugant força bé, està lluitant contra el Vilanova, contra el Noia, contra equip punters, i que està fent un molt bon paper, que l'entrena en Xavi Gutiérrez. Després hi ha l'Alaví, que són de primer any i els hi costarà una mica, i llavors un infantil que jo crec que està, farà una bona campanya, no quedarà primer perquè hi ha dos o tres equips molt millors que ells, però jo crec que estaran entre la segona i tercera posició i poden fer un molt bon paper.
Doncs amb aquests bons desitjos acabem. Magí, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada.
Vinga, gràcies.
Que vagi molt bé i molta sort, eh?
Vinga.
Bona tarda, adéu. Doncs amb el Magí Mestre hem volgut fer aquest repàs, no només del Primera Nacional Catalana. El Magí és un home molt bé, que coneix molt bé, volia dir, el Club Pati Sitges. Està implicat, és d'aquells implicats, com fa un parell de setmanes ens deia Miquel Castellví, aquella gent que s'estima el club i que, bé, en moments complicats també està allà, com dirien els castellans, arrimando el hombro.
Sí, és un home d'hoquei. És un home doncs, que ja de jugador ha passat directiu i fins i tot jugador i treballa molt a l'hoquei, i no tan sol a l'hoquei de Sitges, perquè n'hi ha una unitat amb l'hoquei de Ribes,
també,
i
també
tots els clubs van junts, i doncs per això s'havia cregut convenient fer aquesta segona catalana, que porta el nom de Sitges i Ribes, és Sitges-Ribes o Ribes-Sitges, i doncs estan fent un bon campionat. Ell ha fet ara referència a jugadors com Carles Busquets, que són jugadors que en el seu any entrenava amb mi, Carles Busquets,
Xavi Guerrero,
Jordi Pena, doncs són jugadors doncs, que havia entrenat amb l'Isaac Martínez, de fet jugaven amb ell, i això, i són jugadors que, així com l'Isaac està en el Primera Nacional Catalana, ells estan a la segona catalana.
No, i si però... ha estat quan tu li has dit que si alguns jugadors del segona podrien arribar a portar aquella experiència, ell està molt clar, com a complements, sí.
Serien bo, sí, però com a experiència, com a un jugador que pot ser determinant de cara a aquest equip, doncs no, perquè li falta potser això, una miqueta més. No?
I el Magí ha estat molt clar, també falta aquest jugador, aquest parell de jugadors, un al davant i un altre darrere. El típic jugador que marca una miqueta el tempo del partit, que quan ha de fumar un crit l'ha de fa, que anima quan ha d'animar, que es bronca quan ha d'esbroncar, una miqueta...
I seria bo trobar-los.
Aquell equilibri.
Seria bo trobar-los. Jo penso que es trobaran si continuen en aquesta línia d'anar treballant amb cost zero, de que el club surti...
Aquest és el problema, no? Com deia el Magí també, que molts jugadors demanen calés i això no pot ser. El club ara no està en disposició de pagar res.
No, ahí està. I a més seria molt bo continuar aquesta filosofia de no pagar ningú, del que el que vulgui jugar amb el Pati Sitges doncs que jugui per jugar i, doncs, i per demostrar que pot jugar en aquesta categoria, i això seria bo. I jo penso que
és una molt bona categoria.
Sí, és molt bona
categoria. Insistim, una setmana més. Clar, venim del que venim, no? De dos descensos consecutius, venim de l'Hockey Lliga, de la Primera Nacional Espanyola i ara la Primera Nacional Catalana. Insisteixo una vegada més. No fa pas massa que si estava la Nacional Catalana.
No fa.
Que a vegades ens oblidem molt fàcilment, d'on es ve.
Sí. I a més és una lliga tan sols d'equip catalans, i això ho diu tot, no?
Sí, i de grans equips.
Que estem parlant del hockey català, i el hockey català pràcticament és el campió del món.
És el top dels tops, diguem-ho així. El proper partit del Nacional Catalana, com dèiem, serà aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda, un bon moment per aprofitar la visita de l'Arenys de Munt, que està a la cua de la classificació amb un únic punt, i a veure si aquesta confiança, després dels dos últims partits, sí que s'ha perdut a Tordera, però per la mínima, i considerant que, com deia el Magí, probablement un empat hauria estat un resultat més just, doncs un bon moment per sumar tres punts més i començar ja a pensar en sortir d'aquesta zona delicada de la classificació. De moment, ho deixem aquí, acabem aquest bloc poliesportiu. D'aquí uns moments tornem al món del bàsquet. Hem de parlar amb l'Edu Piñero, l'entrenador d'aquest exitós, de moment, sènior A del bàsquet Sitges.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.